Camins.
Estan passant moltes coses i a Ràdio Estel us ho expliquem. Ja sabeu, Clara Ponsatí, detinguda pels Mossos a Barcelona per portar-la davant del jutge, l'exconsellera d'Ensenyament. En principi no quedarà detinguda i serà posada en llibertat avui mateix, segons apunten fonts judicials. Estem pendents d'una compareixença de premsa del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Si es produeixen els minuts de Camins, doncs el punxarem una estona a veure què explica. I en tot cas, també estem pendents de que la pròpia Clara Ponsatí pugui sortir dels juzgats i a lo millor faci alguna declaració. Amb tot això, estem en directe, això és Ràdio Estel, això és Camins, anem fent, l'actualitat passa per la nostra sintonia. Amb Júlia Julve, Carla Buigas i també les nostres companyes d'exteriors, la Judit Caselles i la Sílvia Muñoz, intentarem posar fil a l'agulla i tenir-vos ben informats. Mentrestant, seguim el ritme normal i us donem la bona vesprada d'aquest dimarts 28 de març del 2023, dia 1 després d'un Camins entre esportiu i filosòfic, amb Jacinto Elà varem parlar del fenomen de la Kings League i també de la soledat del futbolista, per exemple, molt filosòfic sempre el Jacinto, estil pop. Varem estar de passeig per Galícia, de la mà de Santi Jiménez ens va portar un altre crim del menudeo, en aquest cas la pintoresca història de tres mangutes, un capellà lligat amb un cable de tensiòmetre i una visa que va deixar rastre al club Vitiza, que era un reigot, per cert. Santi Jiménez sempre vigilant el camí. Si voleu recuperar el programa de dilluns, també la secció sencera del T de Licte, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, Instagram, pilotat sempre per la gran Maria José Mendoza, tasca acurada la de la Mary Jo. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb fotos per parar un tren, pàgina web radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música, música i més música. Avui dimarts pot ser que tot el programa canviï, segons l'actualitat, però en principi tenim preparada la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, i després de les notícies que farem de seguida amb Carla Buigas, Rayada, Júlia Julve, amb Armilla, tindrem una entrevista en principi que ens venia molt de gust. Aquest matí Ferran i jo hem estat d'excursió fins a la llibreria Byron, i allà ens ha atès la seva alma mater, la Mariana Sarrias. Ens ha presentat un espai fantàstic, Cruïlla, entre gastronomia, música, teatre, tallers, llibres. Tenim l'entrevista enregistrada, preparada. Estem pendents de l'actualitat, tal vegada l'escoltem, tal vegada no. Ho seguirem en directe. Tot això avui en un Camins ple de sorpreses perquè l'actualitat mana. Actualitat, llibre i cultura, economia versió Rosario, des d'ara i fins les 9. La ràdio nocturna, la ràdio propera, la ràdio de proximitat, la ràdio de l'actualitat. Camins a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
La llibreria Byron ens espera.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Vamos a gozar, muévete que muévete, yo estoy pa' descargarte. Vamos a gozar, muévete que muévete, yo estoy pa' descargarte.
Prendre un cafè mentre llegeixes un bon llibre al costat del foc, jo crec que sona molt bé, i des de fa 2 anys i mig, és a dir, que van obrir aquest espai en plena pandèmia, compten amb aquesta dada, ara li demanarem. Els aficionats a la lectura i al bon cafè, per exemple, poden gaudir d'aquesta possibilitat a la llibreria Byron de Barcelona. I aquí ens trobem, micro de Ràdio Estel en mà, i en aquest matí de dimarts, una mica plujós, una mica així amb nebulosa, per enregistrar aquesta entrevista rodejats de cultura i de literatura. Es tracta aquest, la llibreria Byron, d'un espai que va prou més enllà dels llibres, i que avui descobrirem plegats. Estem parlant de més de 500 metres de prestatges plens de llibres, amb especial atenció per literatura infantil i juvenil, espais on seure i escapar-se de l'enrenou de la ciutat, joguines educatives, productes de papereria també una mica, cafeteria, que això m'agrada molt, les cafeteries integrades a les llibreries em sembla una barreja meravellosa, i atenció a això, una gran xemeneia que acabem de veure, després passejarem una mica i la tornarem a veure, que encara fa més acollidor el local. I una mica la intenció d'aquest negoci és crear
un espai cultural, que acabi sent segurament referència a Barcelona, on la literatura, gastronomia, activitat social i cultural convisquin en un establiment que podeu trobar al número 32 del carrer Casanova, al barri de Sant Antoni. De fet, quan entres aquí, ara li preguntarem a Marina Sarrias. Marina Sarrias, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres. Tu ets, què podríem dir, que ets directora, gerent? Com et defineixes tu d'aquí? Alma mater, què dius tu?
Doncs faig tots els papers de l'AUCA, en realitat. Així que no necessito definició. La veritat és que sóc una apassionada d'aquest espai.
Apassionada d'aquest espai. La definició perfecta. Marina Sarrias és la nostra anfitriona avui. Ens estem molt agraïts perquè ens acullis. El primer que vull dir-te, Marina, és que l'espai, ara ho deia, quan hem entrat, sembla que entres en una altra dimensió. És un espai preciós, la llibreria Byron, que heu creat. Espai preciós.
Moltes gràcies. La veritat és que vam intentar que fos un espai sobretot acollidor i una mena d'escapada, no? Que quan entris aquí doncs, puguis venir a fer cultura i a passar una estona agradable en un entorn que t'allunyi una mica de la remor de la ciutat. No? I bueno, si ho hem aconseguit, doncs estem contents.
Jo crec que ho he aconseguit totalment. Jo és que és el que he experimentat, només he entrat, i més enllà quan hem fet una passejada per tot l'espai, que és maquíssim i molt ben diferenciat. La bellesa que acompanya la lectura. Un bon llibre es pot llegir al metro, perfectament, no? També és possible, però consideres que un entorn apropiat per la lectura és important, també? És a dir, allò de dir, bueno, la llum adequada, tal vegada una copa de vi, gaudir d'una experiència completa de la lectura és millor encara?
Aviam, com tu dius, es pot llegir en molts espais i es poden fer moltes activitats, no necessàriament en espais bonics, no? Però si estàs parlant d'un plaer pels sentits, no? I un plaer per la ment, si a més ho acompanyes d'aquesta, diguéssim, intenció una mica hedonista, no? De que, sí, que el plaer sigui múltiple, o sigui, que llegeixes, però a més assaboreixes, però a més sents la música, a més, és a dir, intentar cuidar tots els sentits.
Perfecte. Ara parlarem perquè tu em deies abans de començar a enregistrar, que és un espai cultural que a més té llibreria. És que jo aquest concepte m'ha agradat perquè jo venia pensant en una llibreria i tu l'has fet encara més gran.
Sí, de fet, com abans començaves, nosaltres vam començar la pandèmia i el pes de les activitats doncs, una mica va canviar. És a dir, nosaltres vam haver de començar sent únicament una llibreria perquè realment no es podia fer res més. Era impossible reunir gent en un espai cultural doncs, per qüestions sanitàries. No? Fins que les qüestions sanitàries no es van millorar, no es van resoldre, doncs no hem pogut agafar la dimensió que nosaltres volíem donar-li a aquest espai, que és el que tu bé dius, no? Un espai cultural que té doncs, una sala d'actes, té una cafeteria i té una llibreria. Que les tres coses volen tenir importància, però que no és només una llibreria amb un espai cultural, no és una botiga amb una sala al fons, sinó que és un espai on es fan moltíssimes coses de cultura, entre altres, vendre llibres.
Intentes vendre llibres. Ho deia bé perquè tu m'ho has dit primer, o sigui, que consti. Escolta una cosa, ara feies referència, vau obrir la llibreria Byron al novembre del 2020, ho comentàvem abans, gairebé en el mes cru de la pandèmia. Com us vau atrevir a fer aquesta... Perquè ja estava engegat el projecte, però, clar, tot i així, moltes dificultats, no?
Doncs sí, el projecte portava 3 o 4 anys a coença, perquè, clar, són projectes que són llargs de fer. Has de fer... Primer això, un projecte, després has de demanar permisos, has de buscar un espai, un local que et sembli adequat, has de dissenyar què vols fer, has de tenir clar el concepte del teu negoci o de la teva activitat. Bé, quan arriba tot això i ho tens tot preparat, llavors comences, en aquest cas, les obres perquè el local s'havia d'adequar. I bé, vam tenir la mala sort, cadascú va tenir la mala sort que la pandèmia a tothom li va enganxar amb alguna cosa o altra. A nosaltres ens va passar que just acabàvem de començar a reformar aquest espai. I aleshores doncs, portàvem 2 mesos, per tant només havíem derruït, no havíem construït encara. I bé, vam haver d'aturar-nos i canviar els plans. Volíem obrir a l'abril del 2020 i vam haver-ho d'endarrerir fins al novembre del 2020. Però bé, al final es va poder fer, al final tothom s'adapta a les circumstàncies.
I a més amb molt bon resultat perquè dona gust. De veritat, apropeu-vos al carrer Casanova número 32, llibreria Byron, perquè val molt la pena. És un bon negoci una llibreria? És més passional o més empresarial una barreja? Tu com definiries? Perquè jo crec que l'esperit que m'estàs transmetent és que hi ha passió. aquesta és la pregunta. I no sé si funciona molt bé en els temps que corren, imagino que sí.
Mira, si et fixes en el nom de la llibreria, que és Byron, jo crec que et donarà una mica la pista. No?
Lord Byron.
Lord Byron és el romàntic per excel·lència, no? És el romàntic entre els romàntics. És a dir, potser hi ha negocis que són doncs, més lucratius, no?, que una llibreria. Lluitar per la lectura del llibre en paper no deixa de tenir aquest punt romàntic, també. No? Evidentment és un negoci i ja no és una ONG, és un lloc on s'estan venent llibres i on s'està fent activitat. Però sí, hi ha molt de passió. És a dir, no es fa una llibreria si no es té passió per la cultura i pels llibres.
Em consta. Crec que us definiu amb tres paraules i m'agradaria que me les comentessis. Independent. Una llibreria independent. Què vol dir una llibreria independent?
Que no pertany a cap grup. És una llibreria doncs, que hem començat sols i aquí seguim.
Perfecte. De fons. Això de fons, aquí això m'interroga molt. Què vol dir de fons?
És una llibreria de fons en el sentit de que nosaltres cuidem, no sé si coneixes una mica com funciona el sector llibreter, però hi ha moltíssima rotació dels llibres, és a dir, es publiquen moltíssimes novetats, els llibres passen poc temps a les llibreries doncs perquè no hi ha espai i perquè el ritme de publicació és tan alt que la demanda també és alta perquè la gent doncs, coneix les novetats a la premsa i les demanda, no? I aleshores doncs, les has de tenir. Això fa que els llibres que ja porten 3 o 4 mesos doncs, quedin obsolets. I llavors la rotació és molt alta i de vegades costa tenir una biblioteca, unes prestatgeries reposades amb llibres d'aquests, doncs, dels que diríem de tota la vida, no? I de tota la vida t'estic parlant, potser, de llibres de fa un any, és a dir, no t'estic parlant de llibres de fa 30, tampoc, no? És a dir, és una llibreria que no només es centra en les novetats, sinó que té aquest fons editorial més pausat i cuidat.
I la tercera generalista d'aquesta crec que l'agafo més, és a dir, aquí trobem de tot, és això. Escolta, Mariana, fem una petita pausa, fem una paradinha i ara ens fem una passejada per la llibreria / espai de cultura / cafeteria i ens expliques una mica particularitats de cada lloc. Et sembla bé?
Molt bé.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. Camins.
El presentador porta un mes parlant amb la història de les Torrijas. I ara Pere Juventí les entrarà a l'estudi.
Què dius?
Espectacular! Espectacular!
Amb Rafa Sanahuja.
No estan bones! No estan gens bones!
T'has passat amb el vermut.
I altres persones que expliquen coses.
Nosaltres estem aquí de nou, continuem en la llibreria Byron, llibreria Espai Cultural. Ens acompanya Mariana Sàrries, alma mater, jefa total de la llibreria, i ens ha explicat com és el seu espai cultural. Ara mateix, Mariana, estem a la zona on és com una sala multifuncions, amb unes 100 localitats, més o menys, i us descric, és molt diàfana, la il·luminació m'encanta, al fons hi ha un piano de cua, que això ja li dona un empaque espectacular. I quina classe d'activitats feu aquí? Quines presentacions o quins concerts? Com ho enfoqueu?
Doncs mira, aquest és un espai versàtil. És una sala que es diu Sala Shelley, continuant amb els temes romàntics. Sí. I és un espai que ens permet fer presentacions, cicles de música, ens permet fer teatre, ens permet fer moltes coses.
Teatre feu aquí també?
També, hem fet sí, monòlegs, hem fet diverses coses, per exemple, en col·laboració amb el Parlament Europeu. Vam fer l'any passat La idea d'Europa, amb Òscar Intente, de Josh Steiner, un diàleg impressionant. I bé, coses d'aquest format, no? De petit format, però que funcionen molt bé amb aquesta dimensió de públic.
I aquest dissabte crec que teniu concert de música cubana.
Sí, doncs junt amb el meu soci, perquè aquí no sóc només jo, som dos.
Com es diu? Com es diu?
Es diu Víctor Manuel Sánchez.
Víctor Manuel, molt sí. Bé. Una salutació a Víctor Manuel.
Doncs hem programat per ara dos cicles, un de música clàssica i una música cubana, que estan funcionant molt bé, estan tenint molt èxit de públic i a més amb un nivell d'artistes que francament estem molt orgullosos d'haver-lo pogut programar aquí, no? Aquest dissabte tenim un artista que es diu Joao del Monte, dintre del cicle de música cubana, que es diu Cuban Rave Byron, el cicle. I Joao del Monte és un artista completíssim, amb una formació, com tenen la majoria dels músics cubans, espectacular. Que a més ve amb un gran pianista, potser el millor pianista d'aquests moments de Cuba, el pianista de jazz, que es diu Wiwi García. I ells dos faran un concert que estic segura que, bueno, tremolaran els cors.
No diré doncs... Doncs si entreu a la pàgina web de... Anem caminant, Mariana. Si entreu a la pàgina web de la llibreria Byron, molt fàcil de trobar, aquí podeu trobar les entrades i apuntar-vos. A quina hora és el concert?
El concert és a les 8 i les entrades estan a la venda a Eventbrite, que és una plataforma de venda d'entrades que així ho fa fàcil, còmode i ens facilita la feina.
Perfecte. Doncs us explico. Estem, la Mariana i jo, amb Ferran Capdevila, que ens segueix de prop com si fos un guardaespatlles. Ja arribant a l'espai de la cafeteria, molta gent, molta vida ara mateix, gent treballant. I com enfoqueu la cafeteria? Perquè teniu també molt present el tema de la sostenibilitat i ara em parlaves d'una futura o imminent carta de sàndwiches. Petit sàndwich, com deia el Núñez.
Això. Sí, la cafeteria és un espai també tranquil, en el que, com pots veure, doncs, hi ha gent que ve a fer intercanvi d'idiomes, gent que ve a estudiar, gent que està treballant. És important que té wifi i això doncs, la fa atractiva per força gent. És un lloc lluminós i bé, doncs, tranquil, no? I jo crec que bastant acollidor. Tenim una especial intenció sempre de cuidar que el producte que oferim sigui de qualitat i sigui sostenible, com tu dius, i després que també et pugui solucionar doncs, en algun moment fer un mos, no? És a dir, que no tenim un menú, però sí que podem doncs, això oferir uns sandvitxos, oferir uns entrepans, brioixeria i sobretot pastissos també casolans. Que
ja, ja us dic jo que és fantàstic, ara tenim un grup de gent que està fent com un curs d'idiomes, no? Una cosa així.
Intercanvien.
Ah, interessant. Vale, doncs seguim avançant, la cafeteria m'encanta i a més estàvem parlant abans fora de micro que és molt interessant el tema dels berenars, Mariana? Els que a mi són molt fans dels berenars. I ara ens endinsem per finalitzar el tour a la part dels llibres. Està tot molt ben lligat, molt diferenciat, però a la vegada molt, molt proper tot. I tu em deies abans aquesta part de fons, el concepte de fons, i jo crec que és molt fàcil trobar-lo o veure'l. En aquest cas, per aquesta primera zona, jo crec que ja identifiquem que teniu. Exactament, mira, tenim aquí el Byron, que són llibres més antics.
Sí, per fer també la llibreria assequible a tots els públics, sobretot al públic jove, que de vegades doncs, potser no es pot permetre un llibre nou, doncs nosaltres tenim també una oferta de llibres de segona mà, que en diem Second Life, i que són llibres molt triats. Com pots veure, no són llibres vells, sinó que són llibres bastant actuals, triats un a un, buscant que estiguin en bon estat i que facin doncs, assequible, com et deia, per un públic especialment jove, tot i que al final també de vegades són un complement per al públic no tan jove, que poden doncs, accedir a literatura de qualitat a un preu doncs, absolutament diferent del d'un llibre nou. No? Això ho tenim aquí, en aquesta part de la cafeteria, i també està integrat entre els llibres nous de la llibreria. És a dir, que de tant en tant te'n pots trobar.
M'encanta, és que heu pensat en tot. Mira, ja estic veient a Tintín i Astèrix, que em remet a la meva infància i em fa com il·lusió. Jo d'Astèrix soc molt fan. Escolta una cosa, volia demanar-te, aquí al Camins som molt fans de la poesia, ja veus tu. Som una barreja molt estranya perquè fem una ràdio molt, molt eclèctica, tot i que de vegades s'enfaden que el terme eclèctic no és massa erudit. La poesia, què tal funciona avui en dia?
Doncs la poesia funciona sorprenentment molt bé.
Em dones una alegria.
Un podria pensar que no, o hi ha gent que pensa que no, i en canvi hi ha moltíssima gent, i jo crec que també ha estat arran de la pandèmia. Hi ha hagut una introspecció, un desig de trobar respostes amb alegories, amb bellesa, que ha fet que la poesia tingui un ressorgir amb públics absolutament variats, perquè hi ha poesia per adults i hi ha molta poesia per joves també. Per joves i feta també per joves. Hem tingut aquí també, a més, doncs, diverses sessions de recitals de poesia, inclús de slam poetry, que són aquests concursos que es fan, que és una poesia entre poesia i rap.
És una improvisació, això?
És una improvisació. Bueno, no sempre és improvisació, però té una part important d'improvisació. I també de particularitat de com es recita, no? És una poesia molt intensa i que la veritat és que quan ho hem fet ha tingut un gran èxit de públic. És
a dir, jo m'apuntaria això de cap, ja estaré ben atent. Què més es pot destacar d'aquesta darrera zona? Bueno, és una zona molt àmplia, molt diàfana, molt, molt ben pensada. I no sé, quin és el teu racó favorit? Tu?
Doncs mira, a mi la veritat és que hi ha molts espais que m'agraden. M'agrada molt la part de la llar de foc i m'agrada molt la part del piano, entre altres coses perquè el piano, per exemple, que has vist allà, que abans...
És que el piano és guapíssim, eh?
Sí. Doncs és el fruit d'una generosa col·laboració. El piano no és nostre. El piano ens l'ha deixat una fundació que ha cregut en aquest espai, que li ha agradat moltíssim i que ha dit aquest instrument que nosaltres el tenim doncs, poc utilitzat hauria de tenir més vida. I és la fundació Ona Futura, que és la propietària del piano, i la fundació Victoria de Los Ángeles, que és qui va tenir la iniciativa de portar-lo aquí, tot i que el piano és de la fundació Ona Futura. Les dues fundacions ens van aportar aquest piano que ens ha donat una vida, ha triplicat la vida de la llibreria, diguéssim, no? I aquest racó a mi m'encanta, perquè un piano és un instrument de fusta, és un instrument viu, a la vegada és un instrument elegant, té un so càlid, en fi, té tantes coses.
El piano en directe és que t'acalona l'ànima, és una cosa increïble, és veritat.
I després, doncs, això, la part de la llar de foc, i després, per què no, també aquest, a l'espai aquest de la llibreria, que recordo el moment en què vam, el primer dia que vam muntar les estanteries, la sensació de pell de gallina, saps? Després de tota la dificultat de la pandèmia, de no haver quasi pogut aconseguir els materials per fer la reforma, de que fos complicadíssim, de com veure tot això ple de llibres, va ser un moment molt emocionant i té aquesta perspectiva llarga de que són 25 metres en aquest costat i 25 metres a l'altre, de llargada, plens de bona literatura, no? Dels testimonis que ens han anat deixant doncs les ments que han passat abans que nosaltres, no? I que han deixat per escrit el testimoni de tota la humanitat, en el fons, perquè aquí hi ha des dels clàssics fins als més contemporanis. Doncs sí, aquest també és un dels meus racons favorits.
Jo no afegiré res més, perquè aquesta darrera intervenció teva, Mariana, ha estat meravellosa. Crec que dona el to de lo que és la llibreria Byron, recordeu, està en el carrer Casanova, número 32. Si passeu per davant, no us imagineu el que hi ha dins. Hi ha dins, hi ha tot un univers, hi ha un món. Si us plau, entreu, descobriu-lo. I nosaltres hem estat encantats d'apropar als oients, de visitar-vos aquesta iniciativa, que sí, efectivament, té una part de negoci, però hi ha molta passió, com diu el nom de la llibreria, i com transmeten els ulls de la Mariana, que vosaltres no veieu, però jo estic veient constantment. Per tant, moltes gràcies, Mariana, per acollir-nos, per presentar-nos la vostra llibreria. Estarem ben atents, perquè crec que és un món que s'ha de descobrir i jo tinc ganes de descobrir-lo.
Moltes gràcies a vosaltres i fins sempre que vulgueu.
Doncs fins aquí aquesta magnífica entrevista. M'ha encantat, no sé vosaltres, a mi m'ha encantat. Vinga, una pausa i economia.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Ese vozarrón tuyo que rompió Europa, Rosa López, Rosa d'Espanya, que me cantes un hey, hey, hey a grito pelado.
El magazín del vespre...
Hey, 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 hey.
A Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
20 minuts i les 9, seguim en directe, això és Camins, qualsevol novetat en l'actualitat, amb aquesta detenció de Clara Ponsatí, tornada avui des de Bèlgica i detinguda pels Mossos d'Esquadra, ara mateix a la Ciutat de la Justícia, declarant, o esperant declarar davant del jutge, no se sap, us explicarem qualsevol novetat. Però ara mateix és el moment de donar pas a Rosario Santamaría per parlar d'Economia en Valors, espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, avui ens vols parlar del primer Congrés Català del Treball que convertirà Barcelona en l'epicentre del debat sobre el treball del futur, eh?
Així és, sota el lema el treball en una nova economia per a la vida, l'esdeveniment constituirà un espai de reflexió sobre l'esdevenir ai, mira que m'he equivocat, perdó, del món laboral i les seves principals tendències, així com sobre les implicacions que poden tenir al nostre país. Està impulsat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb l'assessorament d'un comitè científic de caràcter plural i participen també agents socials molt representatius. El Congrés reunirà referents acadèmics, socials, polítics i econòmics d'àmbit nacional i internacional i se celebra entre els dies 24, 25 i 26 d'abril al Centre de Conversions Internacional de Barcelona.
Vinga, doncs per parlar d'aquest primer Congrés Català del Treball ens acompanya a l'altra costa del fil telefònic Òscar Riu, que és director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empreses i Treball de la Generalitat de Catalunya. Ja el podem saludar. Òscar Riu, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mira, escolta, el lema d'aquesta trobada, aquest primer Congrés Català del Treball, és el treball en una nova economia per a la vida. Per què heu triat aquest lema i què simbolitza? Què podem extreure del lema?
Doncs aquest lema simbolitza que els canvis en el món laboral que viurem els propers anys ens afectaran en com som com a persones, en com ens relacionem amb el nostre entorn i en com ens relacionem amb les nostres famílies, amb els nostres amics, no? Actualment ens segueix definint moltes vegades quan coneixes algú, doncs et presentes i la segona o la tercera pregunta és de què treballes. I aquest de què treballes segurament els propers anys en molts sectors laborals es produirà un gran canvi, no? Ja sigui per la incorporació de la intel·ligència artificial, ja sigui per la setmana de 4 dies, ja sigui per diferents fets que canviaran, que els propers anys doncs, hem de començar a debatre cap a on va el món laboral i cap a on va el nostre país, no? El nostre país i el món, no? I per això doncs, aquest congrés en el qual volem reflexionar sobre això. No?
Tu creus, Òscar, que la setmana... Perquè, evidentment, hi ha molts canvis que vislumbrem que estan a punt d'arribar, molts canvis en la dinàmica dels treballs, en com funcionaran, però a mi em crida l'atenció el tema de la setmana de 4 dies laborals.
Que funciona, eh?
Tu creus... Sí, funciona, Rosario?
Sí, sí.
Tu creus que arribarà fins aquí, fins a Catalunya? No sé si hi ha algun sector...
Sí, hi ha empreses sectors que ja el tenen. Bueno, t'ho explicarà molt millor, Òscar, eh?
A veure, Òscar, què ens pots explicar d'aquesta setmana laboral?
Òscar Riu ho explicarà millor que
de
jo.
De 4 dies.
Crec que és un debat que s'ha obert, que l'hem de treballar, i la voluntat és treballar-lo amb el consens que hi hagi dels sectors productius i dels àmbits sindicals del nostre país. No? És un debat que existeix, del qual també en parlarem, però també parlarem dels diferents canvis normatius. No? Jo crec que la reducció de la jornada laboral s'ha produït històricament i que aquest pot ser un altre salt. No? Hem de recordar doncs, allò de les 30... de les 35 hores que promulgava el govern francès, del Jospin, ens n'oblidem, no, d'això, però al final ja se'n parlava fa 20 anys. Per tant, la reducció de la jornada laboral s'ha produït en els últims 50 anys d'una manera molt accelerada i, per tant, segurament és un debat que hi ha, no, perquè el treball s'haurà de repartir i perquè les tasques que s'hauran de desenvolupar seran d'altres, no? Però això també ha d'anar acompanyat, com us deia, doncs, canvis en els marcs legals, canvis en els marcs d'organització doncs, de les empreses, de com hem de repartir el treball, canvis en el marc doncs, salarials, canvis en la formació, i sobretot tots aquests canvis és el que volem, parlar en aquest, congrés, mm-hmm. i sobretot de què s'està parlant a nivell internacional. Mm-hmm. I és per això doncs, que portem doncs, a persones doncs, a nivell internacional de reconegut prestigi que ja n'estan debatint des de fa molt temps. No? Portem el professor Jeremy Rifkin, que doncs, ja l'any 98 feia un llibre que es deia El fin del trabajo. No? Jo me'l vaig llegir en castellà i per això ho dic, no? El fin del trabajo. I per tant, ell ja deia com aniria evolucionant doncs, l'economia a nivell mundial i com anirien evolucionant els llocs de treball. I és una persona doncs, que assessora governs a nivell mundial. No? I per això volem que ponents doncs, de diferents àmbits, no? Per això hi participen els agents socials, per això el comitè científic que ha decidit, perquè no ho ha decidit el govern, ho hem treballat amb un comitè científic que han decidit quins són els ponents, quins són els blocs, no? Que hi ha que es debatran en aquest congrés, doncs també és un comitè científic molt plural. Hi ha gent des de les cooperatives, a professors universitaris, exconsellers del govern, de diferents governs i de diferents colors, no? Doncs una miqueta hem volgut que sigui això, hi ha els sindicats, hi ha les patronals, no? Que sigui un congrés molt ric en quant a que ens creï dubtes, que ens aporti certeses i que ens marqui una mica aquesta estratègia del treball que el govern vol tenir doncs, d'aquí l'any 2030, no? Cap on hem d'anar.
Uh-huh. Òscar, i a més de l'economista Jeremy Rifkin, que obrirà el congrés amb una ponència magistral, hi haurà una quarantena de ponents molt potents. Ens pots sí. dir dos, tres noms per fer-nos una mica la idea, no? De quins dos, tres destacaries?
Doncs mira, hi ha l'Adrián Todolí, que és un professor de la Universitat de València. La inauguració la fa el professor Jeremy Rifkin i la clausura la fa el professor d'Oxford, Daniel Suskind, uh-huh. no? Que també és un professor molt reconegut, no? I que ha tret un llibre, bueno, n'ha tret diversos, no? Ha assessorat també a governs anglesos i ara es fa de professor sobre ètica de les noves tecnologies a la Universitat d'Oxford, no? I ha tret un llibre que es diu El futur de les professions. Però, per exemple, doncs, hi haurà en Genís Roca, no? Uh-huh. Que tots coneixeu. Hi haurà, com us deia, el professor Adrián Todolí, de la Universitat de València, que treballa molt, és un expert en l'àmbit del treball. Hi haurà, doncs, la professora Laura Ospido, que és investigadora de la Unitat d'Anàlisi de Macroeconomia del Banc d'Espanya. Ha participat en aquest comitè científic el professor Mascollell. Hi haurà la exconsellera Bassa. Hi haurà perdoneu que no em surt.
No, tranquil, que teniu molts, hem parlat de 40.
Gràcies, que aquí hi ha un fum.
Cooperatives de Catalunya, mm-hmm. no? I que per tant també ens parlarà del treball cooperatiu i de com hem de l'economia ha d'evolucionar i com hem de treballar en xarxa. No?
Alguns d'aquests, Òscar, els haurem de portar al programa, també. Alguns o a tots?
A tots per torns, perquè si no no acabem aquí.
A tots per torns, sí, mare meva.
Disposats, i fins i tot amb aquests ponents internacionals, quan els hi hem explicat el que estàvem organitzant, els ha tret, no? El professor Rifkin, Catalunya és molt important perquè ràpidament, doncs, no? Ell ja havia estat aquí l'any 2017, crec, 2015. I ràpidament doncs, va mirant la seva agenda, però els ha tret molt el debat, els debats que volem obrir. Mm-hmm. És un congrés molt intens, però a més és un congrés que té la voluntat del govern és que sigui obert a tota la societat. I per això el fem gratuït, sí, perquè creiem que hi ha d'haver-hi uns debats que doncs, no només siguin aquestes ponències magistrals, sinó que la gent que hi vagi hi participi. Mm. I, per tant, volem que sigui un congrés doncs, que ningú no hi pugui deixar d'anar doncs, perquè no pot fer front a aquestes inscripcions que als congressos aquests moltes vegades són molt cares. Sí. Hem volgut, el govern fa l'esforç que aquest congrés sigui gratuït perquè la gent hi pugui participar.
Ben fet. El congrés convidarà a la reflexió sobre el futur del món laboral, evidentment. Tu ens ho estaves explicant. També parlarà de les principals tendències que marcaran l'esdevenir del món laboral. No sé, Òscar, si tu ets capaç d'explicar-nos algunes d'aquestes tendències. Feies esmena de manera molt de passada en la primera resposta que ens has donat, però no sé si podem aprofundir una mica més en les tendències que es vislumbren en el futur.
Bueno, hi ha una tendència que impactarà, doncs, que és els canvis en els models productius, no? Doncs es parla, per exemple, doncs, que el cotxe elèctric necessita menys treballadors, o que com afectarà la intel·ligència artificial a algunes professions, no?, que existeixen actualment. Doncs es parla, doncs, des dels escriptors, no?
I periodistes.
La intel·ligència artificial podrà escriure llibres, o la intel·ligència podrà fer de periodista, podrà fer... Bueno, doncs sobre això en parlarem. Com ha de ser aquesta transició? Perquè moltes vegades parlem, doncs, hi ha una transició en el mercat laboral de, no? Doncs del cotxe de motor d'explosió al cotxe elèctric. I el cotxe elèctric necessita, diuen, menys treballadors. Bueno, sí, però això té unes conseqüències en la nostra societat. Si hi ha d'haver-hi menys treballadors fabricant un cotxe, doncs té unes conseqüències. Per tant, hem d'analitzar quines conseqüències socials i quines respostes ha de donar als governs. I per això també tenim una taula de com han d'intervenir els governs, però també com han d'evolucionar els agents socials, els patronals i els sindicats del nostre país, com s'han d'adaptar a aquests canvis tecnològics, com ha d'intervenir el govern, que és molt important, però també com hem de fer aquesta transició justa. La formació, no? Ahir el govern, doncs, presentava un pla en l'àmbit de la formació professional, però com haurà d'adaptar-se la formació contínuament en aquests canvis tecnològics, com el món cooperatiu i la cooperació dintre de la societat doncs ens pot ajudar també a fer aquest canvi i a fer aquesta economia més diversa, més rica, no? amb més justícia social, no? Són tot d'àmbits que volem treballar en aquests 8 blocs, amb aquests blocs centrals, i que ens han de portar cap on volem anar, al passat, d'on venim i cap on anem, no? Del món del treball. També hem d'analitzar el passat i hem d'analitzar cap on anem, perquè moltes vegades aquests canvis ja els hem patit com a societat. I, per tant, hem d'analitzar què es va fer en aquella època i com va reaccionar la societat, no? Són debats que estan i són debats que hem d'afrontar no només com a govern, sinó també com a societat.
Totalment. I com legislar-los, també, que això és responsabilitat vostra.
Clar, és que no és només dir, ara ho faré. No,
bueno,
no,
vostra i del
govern. És que hi ha moltíssimes variants. I
han de canviar constantment, has d'estar tot el dia.
Sí,
clar. Per exemple, la llei de prevenció de riscos laborals no té en compte moltes vegades, molts aspectes, però tota la incorporació d'intel·ligència artificial, doncs, que un ordinador pugui ser el que et doni la feina, el que et vagi encarregant la feina, totes aquestes noves tendències que hi ha en el món laboral, doncs totes les lleis, l'Estatut dels Treballadors, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, molts àmbits s'han d'adaptar, no? I, per tant, hem d'obrir en debat de com s'ha d'adaptar doncs, la societat i l'àmbit legislatiu, que a vegades és molt bé.
Un ordinador que ens dirà què hem de fer, eh?
Sí, mare meva.
Bueno, no pot ser pitjor que Xavi Aguilar, al final.
Perquè, al final, les aplicacions aquestes, quan es parlen, doncs, per exemple, dels riders, no? Les aplicacions aquestes ja donen ordres. No? Ja et diuen que has d'anar per aquí, has d'anar per allà. Sí. No et marques,
com a casa, igual que a casa, Rafa. Però ara també et manen a l'ordinador.
Aquí a l'ordinador sortirà un avís. Aquí a l'estudi de Radio Estel sortirà un avís que posarà irradiable amb la cara de Xavi Aguilar. Recordem que el primer Congrés Català de Treball s'emmarca en l'estratègia catalana per al treball 2030, que el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya té previst elaborar com un instrument per fer front als reptes que es presenten en el nostre país en l'àmbit laboral durant els propers anys, i que ja té obertes les inscripcions, important, gratuïtes, com es deia l'Òscar, al web congrescatalatreball.org. Òscar Riu, del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta iniciativa, que segur que és molt profitosa.
Jo
i com tu deies,
treure
dubtes i d'algunes certeses també. Òscar, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Fem una pausa molt breu i algunes notícies que ens explica la Rosario Santamaría.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, moment de les nostres notícies d'economia. Rosario, quines novetats tens en la crisi del sector financer? Ja directament t'ho pregunto.
Doncs la banca ha deixat clar, la banca espanyola ha deixat clar que són immensament més forts que el 2008 per afrontar una eventual crisi financera, sí, que estiguis una miqueta tranquil.
Val.
La veritat és que la pressió dels reguladors des de l'anterior crisi ha forçat les entitats financeres perquè construeixin un matalàs anticrisi que assumeixi pèrdues davant d'un cataclisme financer, imagina't el que diuen, i no forcin nous rescats públics. Aleshores, d'acord amb els darrers comptes anuals, el tancament de l'exercici passat, els 6 principals bancs espanyols tenen un matalàs anticrisis de més de 213.000 milions d'euros, 43.000 milions més del que exigeix el Banc Central Europeu. Així que, de moment, estigues tranquil, de moment,
Bueno, a veure com es resol la sacsejada als mercats financers de les últimes setmanes, si com una nova crisi financera o com un ensurt, no? Podria ser només un ensurt, esperem.
Sí.
Seria el millor dels casos que fos
un
ensurt.
Sisplau.
El que sí sabem ja és que la companyia farmacèutica AstraZeneca, la teníem molt escoltada durant la pandèmia, AstraZeneca, té previst contractar 1.000 persones els propers 5 anys gràcies a la creació d'un hub a Barcelona.
Sí, la xifra és 10 vegades més gran que l'anunciada fa un any, quan la multinacional va explicar que el projecte d'inversió suposaria la creació de fins 100 llocs de treball especialitzats en R+D. Recordem que algunes de les oficines del nou centre logístic de la multinacional s'ubicaran a les oficines de Pedralbes Centre, a l'Avinguda Diagonal, i que, segons va explicar la companyia, la nova central acollirà tots els treballadors d'AstraZeneca a Barcelona, que actualment estan repartits a diverses seus.
Bones notícies, per tant, per a una companyia que durant el 2022 va invertir 400 milions d'euros en projectes i va augmentar un 20% la plantilla, fins a 1.300 empleats. També és una bona notícia que el grup Sorli ha anunciat una gran expansió a la província de Barcelona.
Sí, la companyia que està especialitzada en supermercats ha avançat que invertirà més de 30 milions d'euros en la construcció d'un centre logístic i 7 establiments més per diverses ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus voltants. En concret, l'empresa barcelonina obrirà 5 supermercats nous que s'ubicaran a les comarques del Vallès i del Maresme. Els altres dos establiments seran centres esportius Sorli Sport, que se situaran a Manresa i a Badalona. La suma total per a l'edificació dels nous locals és de 12 milions d'euros.
A més, invertiran 18 milions d'euros... Quines xifres, Rosario.
Sí, m'encanta. Quan comencem tu i jo a parlar així, amb una naturalitat, no 18.000 milions, 150.000 milions, ho parlem, sí o no? Ens estem acostumant. I després mirem al banc i veiem
bueno,
150 euros.
No preguntis. No preguntis perquè la darrera vegada...
Al nostre banc, vull dir, clar.
La darrera vegada que vaig entrar jo al meu compte del banc, hi havia un ratolí amb una pistola al cap a punt
sí?
de...
Sí, mare meva.
No hi havia
estàs
res. No hi havia res que arrossegar.
Estàs
bueno,
pitjor que jo.
Invertiran, recordem, el grup Sorli, 18 milions restants en la construcció d'un nou centre logístic a la ciutat vallesana de Granollers. Es tracta d'un magatzem d'11.000 metres quadrats que se sumaran als 14.000 metres quadrats de la instal·lació actual en una ubicació propera. Rosario, ho hem de deixar aquí.
Molt bé, em sembla molt bé.
Et sembla bé?
Sí.
Doncs hem repassat l'economia, hem presentat aquest primer
després.
Congrés del Treball.
Sí,
home,
ens veiem després de Setmana Santa,
Efectivament.
No em trobis a falta dimarts no, que ve,
recordem
no
que Setmana Santa no tanquem
ploris.
Per vacances i tindrem tots els continguts enllaunadíssims.
No em ploris.
La Paula Moreno ha fet una tasca, doncs, ingent per tenir-lo tot ben lligat. Vinga, la falca de la caixa i recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Dos minuts i arribarem a les 9, a punt d'arribar, per tant, al final del programa. 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que és un espai cultural en si mateix. Ferran Capdevila a la producció. Tenim la Carla Buigas i la Júlia Julve, avui amb el suport especial de Sílvia Muñoz i Judit Casellas a la redacció. La nostra segona vida és a les mans de Maria José Mendoza. I la clau de tot plegat. L'alfarera dels enllaunats, ella va fent... És com Ghost, és una pel·lícula de Ghost,
va fent allà...
Però sense el fantasma, no?
Sense fantasma.
Aunque
sense
el fantasma no estava malament, eh?
Hi ha fantasmes a la casa que van passant també de tant en tant. Ara, de seguida, atenció, informació puntual de tot el que està passant a la capital catalana. Recordem, Clara Ponsatí, que ha tornat des de Bèlgica, ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra al Pla de la Catedral de Barcelona, a la plaça de la Catedral. Després ha estat posada a disposició judicial a la Ciutat de la Justícia. Ara, de seguida, Júlia Julve i Carla Buigas us expliquen què està passant i les darreres notícies pendents de que pugui sortir, de que pugui declarar, doncs us ho expliquen. Pau Massip, cap de continguts d'aquesta casa, ens està coordinant de manera també magistral. Són marionetes, al final, en mans de Pau Massip. Per tant, atents al butlletí de les 9, que tenim les notícies ben fresques. Pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Atenció, demà, repetició a les 6 del matí, salutacions pel qui ens esteu escoltant, i nosaltres, que ho deixem aquí, però tornarem dimecres, Macedònia, serà versió ràdio nocturna, reflexió, Verónica García Morales, i microcontes, tu i jo, tu i jo, tu i jo. Parem camins, cuideu-vos.